En algunes estacions, l'adequació dels aparcaments i la millora de la il·luminació de les andanes. Tota la informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Són les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. A partir d'ara, els casos més greus de trastorns alimentaris en adolescents es podran tractar en una nova unitat que el Departament de Salut ja ha posat en marxa i que té un mètode innovador: ingressar el pacient i també la seva família en un apartament pròxim a Sant Joan de Déu. Salut vol donar cobertura a aquells casos més complexes que han augmentat des de la pandèmia del coronavirus. I en aquest sentit, déu-n'hi-do les dades que hem sabut avui. Gairebé la meitat dels espanyols es van fer un tractament d'estètica l'any passat, i d'aquest, 7 de cada 10 són dones. Ho diu la Societat Espanyola de Medicina Estètica, que ha presentat els resultats. Les dades les tenen Bernat González i Mireia Ardèvol.
Perfil majoritari.
Les persones que es van sotmetre a un tractament de medicina estètica durant l'any passat, sobretot, eren dones d'entre 35 i 54 anys, la gran majoria de classe alta o mitja alta.
Què passa amb els més joves?
Augmenten respecte a l'informe anterior. Les persones d'entre 16 i 25 anys representen el 20% dels casos.
Tractaments estrella.
El podi és per l'IPL, la llum pulsada intensa, l'àcid hialurònic i la mesoteràpia, unes injeccions que s'utilitzen per eliminar la cel·lulitis, baixar de pes o fer rejoveniments facials.
Dades alarmants, segons la SEM.
Dues de cada 10 persones no saben què és la medicina estètica i un 10% de les que sí que se'n fan considera normal fer-s'ho a casa.
Conclusions.
L'informe conclou que el desconeixement de la població provoca un elevat intrusisme professional que posa en risc l'eficàcia i la seguretat dels tractaments.
I aquest intrusisme professional de què parlava la Mireia Ardèvol provoca que cada cop hi hagi més casos d'atenció necrosi facial per culpa dels tractaments estètics, és a dir, la mort de les cèl·lules i els teixits de la cara. El motiu és que gairebé el 30% dels que s'han sotmès a tractaments ho han fet en llocs que no toquen: perruqueries, a casa, en un gimnàs o al dentista. La Comissió dels Mercats i Competència d'Espanya vol multar Booking amb gairebé, atenció, 500 milions d'euros per monopoli. Segons llegim el Financial Times, l'organisme considera que aquest cercador d'ofertes d'hotels i apartaments ha aprofitat la seva posició molt dominant al mercat per perjudicar els competidors. Per exemple, les autoritats espanyoles han comprovat que Booking impedeix que els hotels pengin ofertes al seu lloc web més barates que les que apareixen a la plataforma. En música, Selena Gomez torna amb aquesta nova cançó. Xilòfon, que és el primer avançament del nou disc de la cantant i actriu nord-americana. Per cert, que el videoclip d'aquesta cançó, Selena Gomez, fa la recreació d'un quadre del pintor modernista Ramon Casas. Es tracta del quadre titulat Jove decadent després del ball, que va pintar l'any 1899, on s'hi veu una noia estirada en un sofà verd. El vídeo, aquest quadre, està penjat en una part i just a sota s'hi veu Selena Gomez en la mateixa posició, sobre un sofà també verd i vestit igual que el quadre del català Casas. Més música. Els Amics de les Arts han publicat l'últim avançament del seu pròxim disc. Diu: sort que sou aquí, com dèiem, formarà part del nou disc de la banda. Les paraules que triem no dic que sortirà a la venda el pròxim dia 5. I La Fúmiga també tret nou disc. Ja no penso en tu i no busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Tot està per fer. L'ha produït Marc de Sousa, part del duet Nebulosa, i l'àlbum inclou col·laboracions amb Ginestar, amb els The Tietz o amb aquest Ja dormiré, amb els Figaflaues. I atenció a aquesta cançó, junts del productor Lis i la Maria Arnal. Primera col·laboració que creuen els dos catalans. Nova cançó també de Justin Timberlake. Drown. Més cançons. Sisa, una de les triomfadores dels últims premis Grammy, publica Saturn. I acabem amb nou disc, el que estrenen Rod Stewart i el músic i presentador de la televisió anglesa Jules Holland. Diu Swing Fever i es titula aquest disc conjunt en 13 temes dels anys de les Big Band. en cinema, al marge que s'estrena una pel·lícula de Natalie Portman i Julianne Moore que es diu Secretos d'un escàndalo del director Todd Haynes, una altra que es diu Desconocidos amb Paul Mescal i Andrew Scott, i una comèdia espanyola que es titula Políticamente Incorrectos, que presenta un relat d'una Espanya carregada de crispació en dos partits polítics ficticis. S'enfronten a unes eleccions. S'ha de dir també que Tom Cruise protagonitzarà la pròxima pel·lícula del director Alejandro Fernández Iñárritu. González Iñárritu. De moment tenim molt pocs detalls del projecte que està negociant la Warner Bros. I Legendary Entertainment. Només sap que Iñárritu s'ha reunit amb alguns dels actors, entre els quals Tom Cruise. I el filòleg i traductor Joaquim Mallafré, ha mort als 83 anys, va ser l'encarregat de portar al català grans obres de la literatura universal com l'Ulisses de James Joyce o Vida i opinions de Tristram Shandy de Lawrence Stern. A més, també va traduir altres clàssics com de Harold Pinter, de Samuel Beckett o de Henry Fielding. La notícia la publica al Centre de Lectura de la ciutat de Reus, on va néixer i ha acabat morint. Els esports en Repsol. Ricky Rubio ha tornat a jugar un partit de bàsquet gairebé un any després. Ho va fer ahir a Saragossa, tot i que no va poder evitar la derrota de la selecció espanyola contra Letònia de 4 punts a la fase de classificació per l'Eurobàsquet. Ricky Rubio va jugar 20 minuts a bon nivell, va anotar 11 punts i va repartir 5 assistències. Diumenge tornarà a jugar amb Espanya abans d'estrenar-se definitivament al Barça d'aquí una setmana a l'Eurolliga. Ricky Rubio al marge, es va lesionar Joel Parra. El jugador del Barça té un esquinç lleu al turmell i se'n torna cap a Barcelona. No sembla res greu. En futbol, avui comença la jornada 26 de primera, Reial Societat Villarreal a les 9. Per la seva banda, el Barça rep demà el Getafe, 16:45 de la tarda. El Reial Madrid i el Sevilla juguen el partit de la jornada el diumenge a les 9 al Santiago Bernabéu, i el Girona torna a jugar dilluns a Montilivi, també a les 9 contra el Rayo Vallecano. Tot en directe a RAC1. I a segona, també a RAC1, demà a 16:45 de la tarda, l'Espanyol juga a Ipurú, al camp de l'Eibar. És el partit de la jornada entre el segon, l'Eibar, i el tercer, l'Espanyol. Amb una victòria, els de Ramis entrarien en zona d'ascens directe. I per cert, que el president del Getafe, Ángel Torres, ha revelat que tenia un principi d'acord, atenció, amb Josep Guardiola abans que el Barça el promocionés com a substitut de Frank Rijkaard el 2008. Ho ha dit aquesta nit a la COPE.
Estamos en Europa. Voy al sorteo, estaba Chiqui y me dice que para el año que viene, si es posible, estaban pensando en Laudrup. Y digo, bueno, pues yo me llevo a Guardiola a final de temporada. Se precipita todo porque tienen problemas y echan a Rijkaard y la junta directiva, en vez de votar al tema de Laudrup, pues decidieron
Guardiola. Sí. ¿Y estaba dispuesto a venir a entrenar al Getafe?
Sí, sí, claro, por supuesto.
El mandatari del Getafe també ha explicat que va estar a punt d'aconseguir la cessió de Leo Messi quan Rijkaard entrenava al Barça. Més coses, avui el Barça està molt pendent d'Alexia i de la selecció espanyola femenina, que es juga la classificació pels Jocs Olímpics de París. La migcampista encara no té l'alta mèdica, però s'està entrenant. Montse Tomé no descarta incloure-la a la convocatòria pel partit davant dels Països Baixos. El partit és a les 9 del vespre, a la 1 de Televisió Espanyola. I ahir la Federació Espanyola va anunciar la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2026. En handbol, el Barça està virtualment classificat pels quarts de final de la Champions. Ahir va guanyar de 7 gols al Porto, però la victòria del Vesprim va evitar que la classificació fos matemàtica. I a l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Uni Girona agafa avantatge als quarts de final després de guanyar 13 punts al Galatasaray turc. El partit de tornada dijous que ve a Istanbul.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el trànsit.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Encara hi ha tres incidències actives a la xarxa viària. Un accident a la C16 al tram de Terrassa en direcció a Manresa, on es talla un carril. També es dona un pas alternatiu a l'N230, a la demarcació de Lleida, al tram de Vilaller, en els dos sentits per un altre accident, i s'està retirant el vehicle incendiat a la C25 entre Muntanyola i Sant Bartomeu del Grau en sentit Lleida. En cap dels tres casos es provoquen massa aturades. A aquesta hora, això sí, malgrat ser un matí a menys cues, encara hi ha alguns punts afectats, com l'AP7 a Barberà, cap al sud, l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit est, o les dues rondes cap al Llobregat. A la ronda de dalt són 6 quilòmetres des de Roquetes fins passada la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral encara arran d'una incidència la cosa va millorant, però hi ha 6 quilòmetres de cues des del Fòrum fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una gran farsa. No, resulta que no és true. El llibre Guinness dels rècords ha retirat definitivament el títol de gos més vell de tots els temps, el Bobby, que suposadament havia mort a l'octubre amb 31 anys i 165 dies. Pocs dies després d'oficialitzar el rècord Guinness ja van començar a haver-hi dubtes. De fet, es van filtrar unes suposades fotos del Bobby quan era petit i, vaja, tenia les potes de colors diferents. Els Guinness llavors van obrir una investigació i van suspendre temporalment el rècord. Ara, un mes després, els experts han conclòs que no hi ha prou proves per confirmar que el Bobby visqués 31 anys i mig. Total, que ja tenim un... buf, 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 un Bobby Vanilli del món animal. I li diuen el millor amic de l'home, refia't-te, tu.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 5.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4 minuts i un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, Cris Puig, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Hola, Ernest Folk, bon dia.
Bon dia.
Hola, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora a tots.
Hola, com estàs, Jordi Bosch? Bon dia.
Bonjour, què tal?
Ara de seguida parlarem del tema de Dani Alves. Només una cosa que hem comentat amb la Glòria Serra. Jo de debò, és que el primer que ha dit la Glòria Serra, aquesta politització del fet que està passant l'incendi a València, del qual hem sentit ja... I normalment, quan hi ha una circumstància com aquesta, acostumen a sortir, és a dir, entenc que surti l'alcaldessa de torn, però, i el conseller de torn, o en aquest cas qui sigui, d'interior, però sobretot surt o
el
bomber...
El cap de l'operatiu. El cap de l'operatiu. Si és un bomber, si és un policia, qui sigui.
Avui han sortit els quatre polítics.
No ha sortit el president de la Diputació de Miracle.
El deuen haver apartat.
O bé passa ja sortirà. Que hi ha un ús polític que s'ho tiren, es tiren l'accident els uns contra els altres... O bé passa el que està passant a València, que és intentar treure rèdit. Intentar treure rèdit.
Per favor.
Això arriba a ser aquí.
Jo no vull, sí, digues. No vull tirar pedres sobre el nostre taulat, sí. I si n'hem de tirar i llançar-ne, ho fem. Sí. Però, evidentment, s'actua així perquè tenen la convicció que hi haurà uns micròfons, hi haurà uns blocs, hi haurà unes càmeres, perquè, evidentment, avui, per exemple, ha estat molt definitiu el que ha passat avui i que tu ho comentaves, Jordi. És a dir, ha anat sortint tothom que no deia res, que no fos obvi, clar. I que, evidentment, la solidaritat i tal, però la primera comunicació no ha de ser si les banderes estan a mitjasta o no estan a mitjasta. No. Això està molt bé i és una forma de respecte. L'important és el que ha dit la darrera persona.
Ara,
que era la... Bueno, era la delegada del govern, m'assembla, no?
Sí,
que era la que deia el tema important que en aquest moment, que és tota la investigació delicada, complicada, no fàcil, sobre els desapareguts o persones no localitzades en un caos com aquest. Obvi.
Jo t'explico com va això, que a vegades... Ai, perdona, Jordi, que m'assabies.
Jo ho he viscut, això.
Sí, anava a dir el mateix, jo ho he viscut.
Jo ho he viscut a Televisió Espanyola, on treballava, a Torre Espanya, quan els atemptats de l'estació d'Atocha. durant 3 hores. Clar, la gent no podia arribar, la gent no havia pogut agafar el metro, la gent no podia, no hi havia, el trànsit estava tallat, havíem d'anar planta per planta a veure qui faltava. I anar detectant si el que faltava era perquè no havia pogut arribar o per lo que fos. I és molt angoixós. I en aquests moments jo hi penso en aquesta gent que deu estar en aquesta situació tan angoixosa de saber si un està de vacances a casa d'un parent o ha anat de viatge o ha quedat allà dins.
És un quart de 10 del matí, si em perdoneu perquè té un temps limitat, vull parlar amb una persona que ha estat, com sempre passa en aquestes coses, utilitzada políticament per uns que llencen pedres contra ella, perquè, bueno, clar, el que ha passat amb Dani Alves, doncs, bueno, clar, aquesta baixa condemna és per culpa d'ella i de la llei dels només sí és sí. Hola, Irene Montero, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, Jordi.
I ja suposo que deus estar acostumada ja a això, no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero hay algo mucho más importante, y es que por primera vez tenemos una sentencia que reconoce que el único requisito que se ha tenido que probar para hablar de una agresión sexual, incluso aunque no hubiese habido violencia, es la ausencia de consentimiento, y es una sentencia que es ejemplar en esto, ¿no? Dice que nada de lo que haya hecho antes la víctima es justificación para que se produzca un acto sexual sin consentimiento, y que incluso el consentimiento pues tiene que darse para cada acto sexual concreto, y que efectivamente, como no se ha probado que existiese consentimiento, hablamos de una agresión sexual, ¿no? Entonces, más allá de elementos que lógicamente la sociedad cuestiona, porque el único problema que existe en el tratamiento judicial de las violencias sexuales no era que hubiese que probar violencia para hablar de agresión sexual, ese era un problema muy importante que el movimiento feminista denunciaba, y ahora la ley del consentimiento ha sustituido a la ley de la impunidad. Hasta ahora la mayoría de agresores sexuales, y mucho más si tenían este poder, ¿no?, o este respeto social, quedaban en la impunidad, ni siquiera pisaban un juzgado o pisaban una comisaría, y si lo hacían muchas veces salían absueltos, salían indemnes, pero sigue habiendo muchos problemas, por supuesto, en el enjuiciamiento de las violencias sexuales, el automatismo de la pena mínima, etcétera, y eso pues vamos a tener que ir, bueno, pues como nos dice Naciones Unidas y el propio movimiento feminista, ¿no?, acabando con la justicia patriarcal, pero desde luego este es un paso muy importante que todas las feministas yo creo que celebramos y que nos ayuda pues a poner el consentimiento en el centro, que es fundamental para poder tener vidas libres de violencias y para garantizar nuestro derecho a la libertad sexual.
Què vas pensar quan vas sentir la condemna i la pena de presó de 4 anys i mig per Dani Alves?
Pues que desgraciadamente es algo muy habitual. Yo sé que hay muchísima gente que no solo por este caso, sino en otros muchos, piensa que muchas veces no se valora judicialmente la gravedad, ¿no?, adecuada de las violaciones o de las agresiones sexuales. Y lo cierto es que en el sistema judicial hay un problema con esto. Se llama el automatismo de la pena mínima y básicamente implica que a las agresiones sexuales se les suele poner la pena mínima posible de la horquilla, ¿no? Fíjate si era posible poner penas más altas, que la defensa de la víctima planteaba 12 años de prisión y la propia fiscalía planteaba 9. Es decir, era posible poner penas más altas, pero existe en este caso, y es una cosa que pasa en general en el tratamiento judicial de las violencias sexuales, una tendencia a poner la pena mínima posible. Entonces, bueno, sé que mucha gente puede estar indignada por esto. Eso no niega el avance fundamental que supone que sea el consentimiento lo que determina que estemos hablando de una agresión. También otros elementos positivos, como que hay penas accesorias que, por ejemplo, le impiden al agresor estar con menores, por ejemplo, entrenar a menores o, no sé, hacer actividades deportivas con menores, pensando en que en este caso es un futbolista, ¿no? Y también otros muchos elementos que tienen que ver con la protección de la víctima en todo el proceso. Una de las cosas que a mí más me ha hecho sentirme reconfortada de esta lucha feminista es que ella dice: estoy satisfecha porque me han creído. La sociedad me ha creído y la justicia me ha creído. Puedo querer una pena más alta y voy a recurrir, pero la sociedad me ha creído. La cultura de la violación muchas veces hace que cuestionemos a la víctima antes que al agresor, y más en un caso en el que el agresor, pues como en este caso, ¿no?, tiene mucho poder, mucho respeto social. Pues para mí eso es muy importante. España está cambiando, España ya es otra, y ahora creemos a la víctima. Hay un acompañamiento social y judicial en el proceso. El protocolo que había en esta discoteca o sala de ocio contra las agresiones sexuales fue importante también. La reparación, acordaros que al principio esta mujer decidió renunciar a la reparación con el objetivo de ser creída, porque hasta ahora, si una víctima exigía una cosa que es un derecho, que es la reparación, parecía como que estaba buscando dinero y que en realidad, por tanto, podíamos cuestionar que la agresión se hubiese producido. Todos estos elementos están cambiando en España y eso es muy importante, no solamente la pena, que por supuesto pues la defensa va a recurrir y yo espero que Fiscalía también para que sea más alta. Pero España está cambiando y estamos siendo capaces de proteger a las víctimas y sobre todo de acabar con la impunidad de los agresores. Y eso es, bueno, un avance para construir vidas libres de violencias machistas que yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosas de este país.
La sentència, a la pàgina 55, diu això. La reforma del Código Penal, operada por la Ley 10/2022 de 6 de septiembre, es decir, la ley del només si és sí, es más favorable al acusado al establecer un marco punitivo más amplio, pero un límite inferior más bajo.
Bueno, la propia abogada de la víctima ha explicado con claridad que no es la ley la que determina qué pena se le impone y, de hecho, el rango de penas podría haber llevado a poner hasta una pena de 12 años, ¿no? De 4 a 12 años. Esto es lo que te decía antes del automatismo de la pena mínima, ¿no? Hay una tendencia en el sistema judicial y esto, fíjate que la propia Naciones Unidas nos lo dice, ¿no? El Comité CEDAW en su Recomendación General 35 a España dice que los sistemas de justicia tienen una serie de sesgos patriarcales, machistas, que pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Es decir, que todavía, como no tenemos esas gafas feministas, no tenemos una mirada basada en la cultura del consentimiento, cometemos sesgos y eso no, digamos, eso es simplemente ser consciente de esto para poder cambiarlo y poder proteger adecuadamente a las víctimas. Entonces, la ley permite poner una pena de hasta 12 años y eso es lo que va a seguir peleando, yo creo, por lo que hemos escuchado, ¿no? Tanto la abogada de la víctima como entiendo que también la fiscalía. La pena que se impone finalmente dentro del rango de penas es una decisión exclusiva del juez o de la jueza en cada caso y para eso es necesario valorar las circunstancias agravantes, las circunstancias atenuantes, etcétera. Pero no es la ley la que ha llevado a poner la pena mínima posible de ese rango, sino la decisión judicial. E igual que se ha decidido poner una pena de casi la mínima, ¿no? Se podría haber puesto otra mucho mayor. No obstante, quiero insistir en que este problema en el tratamiento judicial de las violencias, que es el automatismo de la pena mínima, viene de muy lejos y es una lucha que vamos a tener que seguir dando. Pero a la vez estamos dando pasos muy importantes, como que se reconozca que es el consentimiento lo que determina que hay una agresión sexual y no la existencia de violencia o intimidación y que la mujer tenga que probar con marcas en su cuerpo que ha existido violencia o que a la víctima se la crea socialmente y judicialmente en todo el proceso, que se garantice el derecho a la reparación de las víctimas, cosa que pasa a partir de la ley solo si es sí, y que haya cada vez un mayor acompañamiento a esas mujeres que deciden denunciar y también, por cierto, a las que deciden no hacerlo. Porque los protocolos, como los que hay también en, pues eso, en las salas de ocio o en los trabajos, ¿no? Y que solo cada vez van siendo más obligatorios y están más extendidos, lo que hacen es acompañar a las víctimas, decidan denunciar o no. Que quiero recordar que 8 de cada 10 mujeres no denuncian las agresiones sexuales que sufren porque tienen miedo a no ser creídas o por cualquier otro motivo que hay que respetar y aún así tienen derechos, aunque no pongan denuncia.
La sentència diu que la forquilla era d'entre 4 i 8 anys, no fins a 12, i hi ha experts que asseguren que amb la reforma actual aprovada pel PSOE la forquilla hauria estat de 6 a 12. Això és veritat o no?
Por el Partido Socialista y por el Partido Popular, claro, con la vuelta al esquema penal anterior, en este caso, como habría violencia, estaríamos hablando de una agresión sexual, pero lo que determinaría que fuese una agresión sexual es que se hubiese dado una situación de violencia o intimidación, es decir, habría que haber probado esas heridas o marcas en el cuerpo de la víctima. Y si no se hubiese probado, aunque se probase la falta de consentimiento, no estaríamos hablando de una agresión sexual, sino de un abuso. El gran cambio de paradigma que supone la ley solo sí es sí es que el consentimiento es lo único que debe definir la existencia de una agresión sexual y con la vuelta al esquema penal anterior, lo que define que hay o no una agresión sexual es la existencia de violencia o de intimidación, ¿no? Que es el esquema penal que teníamos antes. Entonces, el rango de penas viene determinado también por la definición de lo que es una agresión. Lógicamente, si una agresión sexual es cualquier acto sexual sin consentimiento, es decir, incluye lo que antes eran abusos y las agresiones, el rango de penas tiene que ser mayor, porque la cantidad de conductas que se penan son mayores. De hecho, si te acuerdas, al principio de la tramitación de esta ley, lo que nos decían los contrarios al consentimiento y a esta ley era que íbamos a multar y a meter en la cárcel a hombres que dijesen piropos, que ya no se le podría decir ni guapa a una mujer, ¿no? Lo que denunciaban era precisamente eso, que cosas que hasta ahora eran normales, a partir de ahora se iban a considerar violencia, incluso podían ser constitutivas de un delito. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jenny Hermoso y el beso no consentido a Jenny Hermoso. Entonces, claro que el rango de penas tiene que ser mayor si lo que define la agresión sexual es la ausencia de consentimiento y no el hecho de que haya violencia, que es un elemento que agrava la pena. Pero que el rango sea mayor es porque hay más conductas que caben. Y el juez o la jueza no están obligados a poner la pena mínima, sino que precisamente valorando caso a caso la gravedad de cada caso, pueden imponer penas más altas, porque nunca bajamos las penas máximas, sino solo hicimos el rango mayor por abajo. Es decir, que para una agresión con penetración, como en este caso, y con violencia, no se tendría que haber puesto necesariamente, y de hecho muchos juristas y muchas juristas lo están expresando, ¿no? Joaquín Bosch, Carla Val, la propia Victoria Rosell, no se tendría por qué haber impuesto la pena mínima. Y no obstante, también te digo algo, una reflexión que me parece muy importante, que hacía Nerea Barjola en estos días, en el día de ayer, que es que esta evolución de los hechos demuestra también algo que siempre han dicho las feministas, y es que no hacen falta penas altas para obtener justicia y para obtener reparación. Es decir, mucha gente quiere que la pena sea más alta. Yo también comparto que será razonable que la defensa o la fiscalía, o las dos, pidan penas más altas. Pero que la víctima diga, lo fundamental para mí es que he sido creída, es que simplemente la ausencia de consentimiento implica que a mí me han agredido sexualmente y lo reconoce el sistema de justicia de mi país, ese es un avance incalculable, porque hasta hace nada la gente con el poder o con el respeto social o con el prestigio social de Dani Alves, lo que pasaba es que salía impune, no con una pena más alta, sino impune.
Quedan tres minuts per dos quarts de deu, que és l'hora límit que ens han donat a Irene Montero, perquè té reunions. Per tant, dues preguntes, i si pot ser, Irene, amb respostes breus. Glòria Serra i Ernest Folch. Glòria.
Sí, bon dia, senyora Montero. La meva pregunta és, aquest ha sigut un cas molt exemplar. Molts testimonis, tots ells corroboran bastant la víctima, un protocol que ha funcionat i un condemnat que havia canviat moltes vegades de versió. Què passarà quan això no sigui així, quan no hi hagin tots aquests testimonis, quan no hi hagi aquest protocol, quan el condemnat no canviï tantes vegades de versió, i sobretot en un entorn jurídic hostil a la llei i sobretot al mateix concepte de consentiment?
Bueno, precisamente por eso es tan importante que sigamos peleando las feministas y el conjunto de la sociedad para garantizar el derecho a la libertad sexual y las vidas libres de violencias, porque estos cambios son cambios judiciales y también son cambios sociales en el tratamiento de las violencias. Esta sentencia dice, por ejemplo, que para valorar la ausencia de consentimiento el testimonio de la víctima es fundamental. Eso se va viendo cada caso, caso a caso. Los elementos probatorios de la ausencia de consentimiento se tienen que ir viendo caso a caso. Pero ya el mero hecho de que en los juzgados de este país se asuma que lo único que determina que exista una agresión sexual es la ausencia de consentimiento, es un paso de gigante, porque hasta ahora lo que se tenía que probar no es la ausencia de consentimiento, sino que existiese violencia o intimidación. A más, la propia sentencia reconoce cuestiones como que nada de lo que la víctima hiciese antes implica que se diese consentimiento, y en definitiva nos está hablando incluso de algunos de los mitos que los detractores del consentimiento decían para criticar esta ley, ¿no? Por ejemplo, que la carga de la prueba no se ha invertido, es decir, que no estamos hablando de que estamos acabando con la presunción de inocencia de ningún hombre o de ningún agresor sexual, que el procedimiento judicial sigue respetando todas las normas fundamentales de los procedimientos penales para todos los acusados, y que aquí de lo que estamos hablando es de, con los medios habituales, probar la ausencia de consentimiento. Es decir, que en eso está sentencia, yo creo que sí establece algunas, bueno, pues líneas que nos pueden ayudar a que las cosas mejoren, aunque efectivamente siempre tenemos que estar alerta porque sigue existiendo machismo en la sociedad y en el sistema de justicia, y por tanto pues hay que seguir luchando hasta conseguir que esto que ha pasado esta vez pase siempre, incluso pase mejor, ¿no?
Ernest Folch, per acabar.
Sí, Irene, bon dia. Irene, jo quan m'he despertat aquest matí he tingut la sensació que encara era exministre. Veient les editorials de La Razón, El Mundo, tota la la premsa de la dreta i extrema dreta madrilenya, en sèrio, m'he quedat perplex veient com els atacs del solo si, contra la llei del solo si és si, són exactament com quan eres ministre. La meva pregunta és molt senzilla, és a dir, per què passa això, creus? I fins quan passarà? És a dir, la caça contra Irene Montero, fins quan arriba?
Yo creo que cuando consigamos construir vidas libres de violencias, no me atacan a mí por ser yo, me atacan a mí y sobre todo cuestionan la ley solo si es sí y cuestionan el consentimiento, porque la libertad sexual de las mujeres es un derecho clave para garantizar la libertad de las mujeres y para garantizar la vida digna de todas las mujeres. Es un derecho fundamental para acabar con el machismo. Entonces, es seguramente el avance, no solamente en el Código Penal, sino el avance en materia de derechos de las víctimas y de las mujeres más importante que hemos hecho en la legislatura y en muchos más años. Tened en cuenta que la Ley de Violencia de Género es del año 2004 y solo protegía a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. Y han tenido que pasar 20 años para que podamos hablar de proteger a todas las víctimas de violencias machistas, incluidas las víctimas de trata y de explotación sexual. Los cambios son demasiado lentos y ellos han pensado, como nos han dicho claramente, nos lo ha dicho hasta el presidente del gobierno, que hemos ido demasiado lejos. Yo, frente a eso, creo que la sociedad está diciendo, tenemos que ir mucho más rápido porque estos derechos son urgentes. Entonces, pues bueno, van a seguir atacando mientras crean que con eso pueden disciplinarnos a todas. Por eso yo ayer terminaba mi hilo, ¿no?, de valorando la sentencia y diciendo, compañeras, sigamos adelante luchando por nuestro derecho a la libertad sexual, por el feminismo, por acabar con las violencias y que ninguna reacción, por poderosa que sea, desde los sectores reaccionarios del poder judicial, del poder mediático, del poder político, nos haga dudar de nosotras mismas, porque lo que estamos es garantizando nuestra libertad y nuestra felicidad y que nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad. Así que, bueno, pues yo creo que eso a esa reacción furibunda se le frena con más derechos y esa conciencia, yo no, bueno, hasta en los momentos más difíciles no he dejado de tenerla, ni yo ni todo el equipo que trabajó en esta ley, incluido el del Ministerio de Justicia del Partido Socialista, y bueno, pues se lo agradeceré eternamente, porque creo que al final se demuestra que era muy importante, ¿no?, poner el consentimiento en el centro y a pesar de todos los ataques, sin duda ha merecido la pena, y sobre todo, bueno, pues al movimiento feminista que es quien ha hecho posible todo esto.
Fins aviat, Irene Montero, moltes gràcies per acompanyar-nos al Món a RAC1, de debò.
Muchas gracias, Jordi, un abrazo.
Fins igualment. Són les 9:32. Hola, Maica Navarro, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
T'has llegit les 61 pàgines de la sentència?
Sí.
Perfecte,
sí.
Doncs ara la comentem, perquè una cosa és el que va dir ahir l'Audiència de Barcelona en tres fulls, i una altra cosa és tota la sentència, 61 pàgines, on es diuen moltes coses, que ara de seguida comentem amb la Maica Navarro i també amb la Glòria Serra, el Jordi Bosch, la Cris Puig i l'Ernest Folch. Però abans, hola, Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles per un temps limitat. Així són les ofertes límit. Renova els teus electrodomèstics amb un 15% addicional en les marques Dyson, Beko, Kosori, Indesit i Shark. Consulta els models en promoció. O fes-te amb aquell televisor que volies, amb fins a un 40% de descompte en una selecció. Consulta els models i marques en promoció. Així són les ofertes límit. No oblidis, només fins al 25 de febrer. I, com sempre, les teves compres a botiga, web i app del Corte Inglés. Ah, i recorda que avui t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda amb la màgia per recordar d'en Nil Hidalgo. Aquesta tarda, molta màgia al Corte Inglés de Sabadell. Que passeu molt bon dia i molt bon cap de setmana.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el maduixot Origen Espanya, terrina de 500 grams, a només 2,29 € i amb els productes marca Carrefour, com amb el formatge Gouda Llesques Carrefour de 200 grams a 1,49 €. Fins al 25 de febrer als hipermercats, Market, Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Tenim vents que impulsen el país de Fisterra fins a Tarifa. 1.300 salts d'aigua. I 2.500 hores de sol l'any que poden il·luminar tot un país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica. EDP, Endesa i Iberdrola.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
El per què de tot plegat.
Són les 9:36. Estem aquí amb Maica Navarro. La Maica Navarro és periodista de successos de La Vanguardia, una de les més expertes en temes de successos i, evidentment, ha seguit tot el serial del cas de Dani Alves. Aviam, i m'agradaria saber, la Maica ho explica tot tal com raja, i t'ho vull preguntar, què et sembla la pena de 4 anys i mig de presó per violació a Dani Alves, si et sembla baixa, si et sembla proporcionada o desproporcionada, o què et sembla en general, Maica?
Ostres, jo la veritat és que no valorar si és molt, si és poc. Ostres, jo crec, primer, que tenim una tendència generalitzada a banalitzar el que implica estar a la presó. I jo crec que 4 anys a la presó, per algú que els passa, doncs són 4 anys a la presó. Jo per mi crec que és una sentència que mereix molt la pena ser llegida, jo, amb calma, perquè diu coses que jo crec que marcaran un abans i un després. I és una sentència on queda absolutament, absolutament confirmada i li dona absoluta veracitat a la víctima amb allò que va passar en aquests 16 minuts a l'interior del bany. I aquests 16 minuts a l'interior del bany és la paraula d'ell contra la paraula d'ella. I en la paraula d'ell contra ella, els tres membres del tribunal han dit que la raó i la credibilitat la té ella, la denunciant, la víctima. Per tant, la gent es pot preguntar, bueno, i per què? Per què entre un i l'altre li dona al tribunal la raó a la víctima dient que allò que va passar és el que diu la víctima, tot i que la mateixa sentència també explica que la víctima el que va relatar dels minuts previs i el per què entra en aquell espai sense càmeres no s'ajusta amb aquest informe que el propi tribunal dona per bo, que és el de les... un informe que va demanar una pericial, que en el seu moment demana Cristóbal Martell a Francisco Marco, de Método 3, i és un anàlisi de gairebé 200 pàgines de fotograma per fotograma les imatges de la prèvia, aquests bails que la sentència dona comprovat que no es corresponen a aquest ambient de terror. I tu pots preguntar, i molta gent es pot preguntar, ostres, doncs si la mateixa sentència està dient que no diu la veritat amb tot allò que passa dintre, puc dubtar que digui la veritat amb allò que passa a l'interior. Bé, el que passa és que pel tribunal també és important, i això és el que pesa, és que hi ha un... la víctima ha estat persistent en la seva denúncia d'allò que va passar. El seu relat sempre ha estat el mateix d'allò que va passar a l'interior del bany. Persistent. Dos, no tenia cap motiu personal per anar contra ell deliberadament. No hi ha un element de venjança, una coneixença anterior per fer-li mal públic, etc, etc. I tres, hi ha una corroboració, el tribunal entén que hi ha elements de la perifèria que sustenten allò que ella diu. La lesió del genoll, a l'informe psiquiàtric que li dona tota la credibilitat i diu que la víctima pateix un síndrome postraumàtic i per tant això és important i dona molta credibilitat i dona per bona la importància d'aquesta prova que absolutament accidental. Recordem que quan la discoteca Sutton activa aquest protocol de violacions sexuals, s'activa, es truca al 112, 112 truca a Mossos, una primera patrulla, quan es comunica, quan se sap que és una agressió sexual, una denúncia per agressió sexual, hi ha un cap de torn del districte de Sarrià-Sant Gervasi que surt en aquell moment de la comissaria, el cap de torn porta una càmera, que és una càmera que en teoria només actives pels incidents greus per tenir aquesta prova, una filmació, i accidentalment la porta ja encesa des del despatx, i quan arriba al Sud on allò està encès i està gravant imatge i so, i primer ens accedeix un mosso de paisà per tranquil·litzar-la, perquè ella en aquest primer moment no vol denunciar. De fet, la sentència també fa referència a això. No volia denunciar, i al final va acabar denunciant per una tasca exemplar d'aquells Mossos que li van dir: tranquil·litza't, no tinguis por, no vull denunciar perquè jo he entrat voluntàriament, perquè m'he donat petons, perquè... No, escolta, tranquil·la. I després entra aquest mosso amb la càmera i es grava tota aquesta conversa, que a més hi ha un moment que el mosso li diu: escolta'm, no tinguis por, ara anem al clínic, ara t'examino, i després tranquil·la, denuncia, però tranquil·la, agafa't el teu temps. I li diu al mosso: per això s'ha canviat la llei, tu podies entrar i voler i després dir que no. O sigui, tot això li diu al mosso. Aquesta, allò, de fet, allò es queda sense piles perquè porta molta estona, però aquesta, allò que va veure el tribunal i nosaltres no vam poder veure, també ho té en consideració. Per tant, i en contraposició tenim un denunciat ja condemnat en non condemna ferma, que des del minut 1 va canviar de versió.
Clar,
va canviar de versió.
És la seva...
I és cert que en l'últim moment, Jan Martell demana anar a declarar per fer, jo crec que seria la tercera, jo sé que són tres, una primera, que és un vídeo, però no és judicial, és aquest vídeo que grava i envia el Carles Quílez dient: oh, però jo creo en Dios, no la conozco de nada, però jo que no sé què, que dient que ni, gairebé que ni estava aquell dia allà i que no, por favor, que tal, que allò no comptabilitza jurídicament, i un cop ell es presenta davant del tribunal, perquè això el Jordi Joan avui explica a La Vanguardia, el seu article, Alves torna a Espanya, es presenta al despatx de la seva advocada, la Miralda Puentes, a la cita amb Mossos d'Esquadra, perquè es creu absolutament impune, perquè
no,
en la seu cap, en la seva mentalitat, el fet d'haver estat ballant amb una noia que, hòstia, pues, estoy ahí bailando y tal, sí, y a veure, segons les imatges, i ell al tribunal li va dir que ella li toca l'entrecuixa, ella diu que va ser la mà, però bueno, la interpretació que fa el tribunal és que ella li toca l'entrecuixa, o sigui, que estan ballant, com diu, com va explicar molt bé l'Ester García, puc posar el cul a l'entrecuixa, és igual, que estén filtrejant, perreant, el que sigui. Pues vamos pel bany, pues anem cap al bany. I pues si va entrar al bany, però jo que voy a, si estava tot bé. Bueno, pues que en algun moment allà dins ella et va dir que no. I això en cap moment tot allò anterior li ha restat credibilitat amb ella. D'aquí la importància d'aquesta...
Sí, tu creus, perdona, que és una pregunta que avui ens fèiem a la redacció. Perdona, Maica, i ara entrem tots en el debat, eh?
No sé si ho ha explicat bé.
Sí, molt, oi, molt, molt. Si 4 anys i mig... És a dir, tothom diu: no, és que l'atenuant dels 4 anys i mig són els 150.000 euros, que ara en parlarem, que ha pagat ell.
Ell, que per cert, deixa'm dir que està, o sigui, quan es diu que, no sé si el Jordi vostè té més informació d'això, però pel que em diuen, ell està pelat.
Entre altres coses, no té diners.
Bueno, no té diners. Primer que té embargat i gent li deu 3 milions d'euros.
Per altres motius,
té el seu bloquejat per la denúncia de l'exdona.
Efectivament, 150.000 euros, el pai, el famós pare de Neymar, és el que els hi ha posat. Bé, dit això, hi ha una cosa que des d'un punt de vista, ara vull trucar ja amb el Jordi Nieva, perquè té temps fins a les 10 que va a classe, i per tant li vull preguntar també amb ell, que és el tema de que ella hagués mentit, com diu la sentència, abans, té alguna causa efecte amb la sanció baixa o no?
Jo crec que no, a veure, jo crec que no.
Que és la pregunta, o sigui, que jo tinc.
Jo també pensava que això podria penalitzar, però no, jo crec que no afecta la credibilitat. O sigui, per els fets els fets nuclears donen veracitat. O sigui,
correcte,
Dani Alves va violar a la víctima, a la denunciant en aquest bany, durant 16 minuts. Això és nuclear. Per tant, no ha restat cap... Però sí que és cert que el tribunal té en consideració ambients circumstàncies perifèriques, o sigui, tot el relat de com ell accedeix, que el fet de que jo crec que no haguessin anat a la forquilla de la baixa si la situació hagués estat de tant que ella no t'ho expliqui, no és, es tracta de la seva veracitat i no, sinó com accedeix, què passa prèviament, totes les circumstàncies del relat d'aquests fets, però allà a l'interior es va fer una violació amb violència. Però no crec, o sigui, jo ja et dic, el doctor té més, tindrà una lectura, però no crec, o sigui, crec que no la seva veracitat no està qüestionada, i el fet de que ella ho expliqués d'aquesta altra manera, que també és veritat que hi ha gent, les pròpies Mosses d'Esquadra, parlant molt amb elles, les de la UCAS, jo els hi deia el dia del judici en els recessos, escolta, però per què no ha explicat des del primer moment allò que es veu a les imatges? Hòstia, perquè ja tenia tot el dret a voler entrar, a liar-se amb ell, i després allà dintre dir, tia, que no, que ara no m'apetece, que me quiero, per què no ho explica així? I elles em deien, perquè ella no ho ha viscut així, i a vegades el record que tens d'allò que ha passat, perquè et fa vergonya, perquè te'n penedeixes, perquè te sents culpable, aquesta sensació de culpabilitat que ha acompanyat a les víctimes durant dècades, i perquè el seu record és aquest. És aquest, perquè, per tant...
I per una altra cosa molt elemental,
no
es pot,
o sigui,
Maica.
No podem posar... no la podem assenyalar amb ella. O sigui, ni penalitzar-la per això.
I per deixar-ho clar, Maica, molt clar, hi ha proves també de que va passar el que diu ella dins. Perquè, esclar, no és la teva paraula contra la meva i li donem la raó amb ella, no, llavors?
O sigui, perquè en un escenari de la teva paraula contra la mia han d'haver tres elements que et deia, això, que una persistència en el relat d'ella. I el relat d'ella, des del minut 1, en aquest primer mosso a la càmera, fins al dia del judici, a totes les vegades que ha parlat, ha dit el mateix. Jo estava allà, vaig dir que no, volia marxar, i jo no vaig voler, i em va violar, a part, amb violència. I jo no... I clar... també el tribunal diu i no té marques perquè no cal tenir marques, ja no cal, que això la Irene Montero deia bé, abans o arribaves
o arribaves
trencada o a sobre havies fins i tot gaudir, o sigui, es va arribar a plantejar que si el... Bueno, en fi, és igual, tampoc cal entrar en detall. Sí. Ha sigut persistent amb allò que és el fet nuclear, no tenia cap antecedent de voler vengar-se d'aquest aquest senyor, per tant, no hi ha cap ànim, al contrari, el tribunal diu si tenia més de perdre que de guanyar amb tot allò que es fotia. Per això també l'Esther García, la seva advocada, deia, ha estat una dona valenta, sí, valenta, d'arribar fins aquí. És una valenta. I tres, hi ha elements perifèrics que corroboren allò que diu ella que va passar, la lesió, l'informe psiquiàtric, la càmera del mosso, i després, Esther García ho va fer molt bé, però Dani Alves ha tingut dos grans advocats en aquest any.
Inés Guardiola.
Cristóbal Martell i Inés Guardiola.
Sí, jo,
Inés Guardiola
ha sigut... Puc dir que el Martell el conec perquè convivim al mateix edifici d'aquí,
sí.
I Inés Guardiola ni li he vist la cara, ni sé, ni l'he vista mai.
Inés Guardiola, i he de dir que uau. De l'escola de Berta del Castillo, del pare Berta Castillo, o sigui, que és que han mamat penal a la presó de quan estudiava, que o sigui, cada... bueno, és una gran lletrada, i Dani Alves tenia dret a tenir la millor defensa, i l'ha tingut, sí. I l'ha tingut.
Són 12 minuts per les 10, tenim 12 minuts per parlar amb Jordi Nieva, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona. Professor Nieva, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla la sentència? Vostè avui diu al periòdico que poques vegades es veu una sentència tan summament ben embastada.
Efectivament, és una cosa que com a professor de dret processal em va fer il·lusió de llegir, perquè és una gran feina sobretot del jutge ponent, del magistrat ponent, que ha fet aquesta sentència, i també, lògicament, de la deliberació dels altres dos companys, no? Però és que poquíssimes vegades es troba una sentència amb la qual el jutge no et digui, doncs bé, aquest testimoni ha declarat això i semblava que ho ha fet bé, semblava que ha estat contundent, semblava que ha estat vehement, no s'ha contradit. Clar, tot això són generalitzacions, fins i tot elucubracions, sobre si una persona diu la veritat o no. Aquí no, aquí el que fan és veritablement destripar les declaracions de totes les persones rellevants que han estat interrogades en aquest procés, i busquen un element objectiu per donar suport a allò que diuen aquestes persones. I llavors diuen, escolta'm, ha dit això, tenim un element objectiu per donar credibilitat a això? Sí, per tant és creïble. No el tenim? No és creïble. I per tant apliquem la presumpció d'innocència, que és el que pertoca en aquests casos. És a dir, és veritablement una sentència com jo poques vegades havia vist en aquest país, realment.
Val. Em pot explicar la gent per què una sentència que és tan contundent amb el que es diu, és a dir, recordem, per exemple, diu... Este tribunal ha alcanzado la convicción sobre los hechos al haber valorado positivamente la declaración testifical en el acto del juicio oral de la víctima, conjuntamente con otras pruebas que corroboran su relato. És a dir, però això, per molta gent, no concorda amb la sentència de 4 anys i mig. És a dir, es parla de violació amb violència i una pena de 4 anys i mig. Li pregunto, per què, si li sembla baixa, si l'atenuant són 150.000 euros, i si podria haver estat també servit el fet que ella, segons explica el mateix tribunal, hagués mentit abans d'entrar dels successos, abans d'entrar en el quarto de bany de la discoteca.
Clar, tot això té un pes pel tribunal de cara a considerar, doncs, efectivament, si ha estat una violació menys violenta o més violenta, reconeixent sempre que la violació, doncs, tal i com l'han qualificat, és violenta. El que passa és que, clar, a l'hora d'aplicar la pena, què és el que fan? Primera, no apliquen el Codi Penal actualment vigent, sinó la primera versió de la reforma del solo sí es sí, que baixava la pena, si ho recordareu, a 4 anys de pena mínima, no? Llavors li apliquen aquesta, que ara serien 6 anys, I ara sí, o sigui, si el fet hagués estat comès, estar en vigor la versió actual del Codi Penal, la pena mínima serien 6 anys. Exacte. I és el que li hagués correspost. Per tant, li posen aquesta pena mínima i una mica més, i jo crec que el tribunal té present el fet de que tot el que la noia havia dit, en el sentit de que hi havia una actitud, doncs, recelosa d'ella envers amb ell, que no s'havia acostat, etc. Clar, tot això ha quedat desmentit pels vídeos, no? Que en el qual s'observa una actitud que és diferent a aquesta que s'havia explicat, no? I després hi ha una altra cosa que jo crec que ha pesat molt amb el tribunal. Ella havia dit que no havia tingut un contacte sexual íntim amb ell. I en canvi hi ha una prova d'ADN d'un frotis bucal d'ella, i no em feu que entri en detalls, però ja us podeu imaginar. Exacte, que evidencia que efectivament aquest contacte és molt probable que s'hagi produït. I clar, i un tribunal davant d'això no pot ignorar quelcom tan contundent, no? Després una altra cosa és que, clar, què passa? Que quan es tanca la porta, doncs efectivament allà es produeix l'agressió, i això el tribunal s'ho creu i ho dedueix del fet de que la noia té una ferida amb un genoll que no s'acostuma a fer voluntàriament ni per accident ni molt menys, però després el que sí que té és un estat d'agitació nerviosa brutal, que home, que això no passa si no t'han fet una agressió com aquesta que està descrivint la noia. I això és el que li serveix al tribunal per donar-li credibilitat a tot plegat. És a dir, que el que veu el tribunal és que havia estat una relació sexual consentida fins gairebé que es va tancar la porta, i quan es tanca la porta allà comencen a passar coses que la noia no vol, diu que no, i malgrat tot, doncs, l'agressor continua. I això, evidentment, és violació.
Val, per tant, vol dir que no només és el tema dels 150.000 euros, sinó que podria haver pesat en la decisió final, en la sentència final, podria haver pesat que el que ella mentís abans podria haver seguit com atenuant per rebaixar la pena.
Sí, sí, evidentment. No, el que ha servit més com atenuant per rebaixar la pena... O sigui, no, hi ha dues coses. Tot el que jo he dit és el que conforma la convicció del tribunal, en el sentit de dir, escolta'm, això ha passat o no ha passat? I ha passat com ha dit la víctima, o com ha dit l'agressor, o ha passat una història diferent. Després, una altra cosa és l'aplicació de l'atenuant. L'aplicació de l'atenuant, què passa? Que Daniel Alves el que va fer, i això és un molt bon consell de la seva advocada, va pagar la indemnització a les primeres de canvi, va dir, escolta'm, això quan és? Tant. Ho paga i, a més, fa una indemnització que és molt superior a la que s'acostuma a imposar en aquests casos, que acostuma a ser entre 50.000 i 100.000 euros. Aquí ell posa 150.000. I, clar, i el tribunal, doncs, home, aquí està lligat de mans i peus. És a dir, no pot dir no s'ha reparat el dany, no. Si el dany costa això i ho tenim reconegut per la jurisprudència que efectivament costa això, i resulta que el reu, doncs, diposita aquesta quantitat, és que el Codi Penal m'obliga a aplicar aquest atenuant, i per tant és el que fan.
Queden 5 minuts. Encara hi hauria alguna pregunta que li voldria fer, i sembla que la Glòria també. Glòria, digues.
Sí, bon dia, senyor Nieva. La mateixa, similar que li he fet a Irene Montero, és, en aquí tenim un cas molt exemplar per la profusió de declaracions, dades, gravacions, protocols aplicats, les pròpies contradiccions de l'acusat, és a dir, hi ha molts elements probatoris que han ajudat aquesta sentència, més enllà de l'encert del jutge. Però què passa quan no es donen totes aquestes condicions? Jo estava pensant un cas que podríem dir similar, una parella que està tenint relacions i ell en un moment determinat demana una penetració anal que ella no vol, i malgrat tot ell segueix endavant, és a dir, hi ha hagut una relació prèvia consentida, però a partir d'un cert punt no segueix aquest consentiment. Què passa quan en un cas així, que només hi ha la meva paraula contra la d'altra persona, sense tots els elements probatoris que estem parlant, vostè creu que ens trobaríem una sentència similar? Ho dic pel record terrorífic que tenim d'altres sentències, per exemple la de la Manada, en la qual hi havia un jutge que va fer un vot particular de que una dona pot disfrutar durant una violació, per exemple.
Clar, a la sentència de la Manada aquell vot particular va ser repugnant, senzillament. Ho dic clarament com ho penso, perquè és el que vaig pensar quan ho vaig llegir en el seu moment. Però no, el que ens hem d'oblidar és que en aquests casos és només la paraula de la víctima contra la paraula de l'agressor. No, sempre hi ha elements perifèrics que són els que s'han d'estudiar en aquests casos per veure, doncs, a qui creus, no? Partint de la base de que ningú tenim la capacitat paranormal, tampoc els jutges, insisteixo, paranormal, de mirar-li algú a la cara i saber si menteix o diu la veritat, per la seva gestualitat o pel que sigui. És que això no existeix, és una convicció molt estesa a la societat, però no existeix. Per tant, el jutge, si vol condemnar, clar, no ho pot fer sense proves. És a dir, ha de tenir elements objectius que li facin desvirtuar la presumpció d'innocència, que és un dret que tenim tots. És a dir, aquí la gent s'ha d'imaginar més, no amb la pell de la víctima, sinó amb la pell de que algun dia algú el pogués acusar falsament d'alguna cosa. Doncs bé, un cop que tu tens allà a una persona i a l'altra, és a dir, al suposat agressor i a la suposada víctima, llavors has de buscar elements perifèrics que et facin pensar que efectivament allò va passar. Quins són aquests elements perifèrics? No em referiré a les possibles lesions, perquè moltes vegades no hi ha lesions, evidentment, no? Com per exemple amb això de la penetració anal, si estava en el marc d'una relació sexual, doncs és molt probable que no hi hagi cap mena de lesió. Però després sí que hi ha un impacte psicològic d'allò que ha passat, no? I aquest és un impacte que poden avaluar els psicòlegs en una entrevista cognitiva, i que en el cas de la noia de la Manada, per exemple, era molt evident que estava destrossada després del que havia passat, no? I aquesta noia també, i a més, ja no és com amb el cas de la Manada, que tenim el que ens han explicat, sinó que tenim la càmera personal d'un mosso d'esquadra, que resulta que, clar, que recull com la noia està destrossada, literalment, de dir, ostres, és que sí, vale, o sigui, jo volia estar amb ell, però però no d'aquesta manera, per favor, vull dir, i clar, i això és el que fa que el tribunal, doncs, efectivament digui, home, això no va ser consentit. Per tant, insisteixo, en aquests casos no podem estar sempre, és la paraula de l'un contra la paraula de l'altre, no, actualment tenim possibilitats científiques de veure realment què és el que ha passat més enllà de totes les analítiques d'ADN que efectivament fa 30 anys no es podien realitzar tal i com les fem ara i que ara, doncs, home, ens evidencien doncs, moltes dades que abans doncs, no hi podíem arribar.
Molt bé. Professor, moltes gràcies. Falta un minut per les 10, té classe i no el vull deixar que arribi tard. Gràcies. Que vagi bé, fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processual de la Universitat de Barcelona.
Aquests dies ha passat molt desapercebut una altra sentència de la secció novena de l'Audiència de Barcelona, i és un relat de dos homes que estan a una discoteca, entren en un quarto oscuro, comencen unes relacions sexuals, comencen allà a enrotllar-se, doncs es comença aquesta relació i hi ha un moment en què un li diu, el que després denuncia, que no vol continuar, i l'altre que sí, que vol fer una penetració anal i al final...